aquí un moment. Tu ja saps que en la presa de Mallorca aquell lladre punyetero que s'hi hagués penjat jo d'una forca em va anar tot el mal del seu trasero. Me n'he passat com he pogut fins ara. M'és arribat el dia que vol que em fiqui al llit. La sort de mare, perquè veig que jo així em moriria. Ja veus, doncs, que tu has d'encarregar-te del cetro i la corona. I al fer-ho també has de recordar-te que té collons l'empleu que se't dona. Si mentre estic malalt et mou en guerra per emprenyar-te els moros, t'ordeno que no et moguis d'eixa terra. Hi ha els almogàvers, que són braus com toros. Tenim molts capitans que els tenen grossos i acudiran si els crides animosos. Més endavant, quan com abans em trobi, podràs anar un dia a la batalla. I quan el teu valor al món n'aprovi que saps manejar llança i portar malla, veurem llavors si es troba alguna mossa amb qui del teu amor buidis la bossa.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, que estem parlant aquí de, diguem-ne, cruesa lingüística, eh?
I de gent de casa.
Sí.
De gent de casa. Aquesta veu que sentíem era la veu de l'actor Santi Sans. Era un actor i humorista que ens va deixar el 22 de gener passat a l'edat de 86 anys. En aquest cas, el que hem sentit ara era un fragment d'una versió que van enregistrar ell, en Santi Sans, i la Cris Talem l'any 1978, que era una versió lliure de l'obra de Jaume I el Conqueridor.
Molt lliure, oi?
Sí, 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 molt. De Frederic... Sí, però no, però Pitarra tenia... vull dir, era més agosarat que, algun, que a vegades alguna gent d'avui. Frederic Soler Pitarra. Santi Sans era un home que havia nascut l'any 1933, era un barceloní, concretament del barri de Gràcia, i va debutar bastant jove, als 23 anys, al Teatre Windsor de Barcelona, que, per aquells que no l'han conegut, aquest teatre era un teatre de luxe, un teatre que formava part del complex on hi havia el Windsor Palace, que era un cinema, el cinema més luxós de Barcelona, a la Diagonal, a prop de la Via Augusta, i el teatre, que era un teatre de butxaca, d'unes 100 localitats, s'hi accedia a través d'un ascensor. I em sembla que era el segon pis. I bé, ja no existeix, i allà doncs, és on es va estrenar aquesta versió de... Ai, perdó, on va debutar Santi Sans en aquell lloc. Era concretament una obra, l'obra que va debutar, una obra que va dirigir Adolfo Marsillach, i que es deia Recién casados, no molestar. Al principi del casament no vols que em molestin, i després
vols que et molestin,
molesten els dos. Sí. Doncs aleshores, la carrera de Santi Sans continua avançant, i al principi el que ell volia era treballar en el que fos, fer tota mena de papers, no humorístics, sinó el que fos, el que sortís. I, però, esclar, a mesura que anava fent coses, es veia que sortia la seva vena i que tenia unes aptituds especials per la comicitat, per fer coses còmiques. De manera que, a poc, la seva estrella es va anar inclinant cap a aquest cantó, especialment en el també de la imitació. Si hagués estat més jove, avui dia hagués estat un home d'uns 30 anys, posem per cas, hauria estat un dels grans actors del Polònia de TV3, per fer imitacions, perquè era molt bo, però clar, ja era gran. Cinematogràficament parlant, Santi Sans va debutar en una, per cert, una molt bona pel·lícula, una pel·lícula d'allò de Lladres i Serenos, que en deien, que es deia Distrito Quinto, de Juli Coll. Val a dir que en aquella època, la dècada dels 50 i 60, a Barcelona es feia molt bon cinema policíac, i una d'aquestes pel·lícules era Distrito Quinto, que feia referència al districte 5è de Barcelona. Una altra intervenció de Santi Sans en cinema va ser A Tiro Limpio, una altra bona pel·lícula de Francesc Pérez Dols, i són dos títols rellevants de la seva filmografia. L'any que va rodar precisament aquesta, A Tiro Limpio, el 1964, va ser el mateix que va rodar El Mujeriego, també dirigida per Francesc Pérez Dols, al costat de Cassen. Aquesta era la història d'en Joan, un home que estudia el comportament i la psicologia del seductor, perquè ell vol ser un Casanova.
Ah, mira, no és un mal objectiu a la vida.
Sí, i viu obsessionat amb les dones. De manera que la banda sonora està composta per Josep Solà i tenia una cançó que cantava el mateix Cassen i que resumia la filosofia o les ànsies de l'objectiu que volia aconseguir Cassen, aquesta.
El mujeriego es un farsante. Dice que quiere a una sola mujer. Y esa que quiere el muy tunante es la que tiene delante. A mí me llaman el mujeriego porque a las chicas sé conquistar. Rubias, morenas o pelirrojas, ¿qué más da, qué más da, qué más da? A mí me llaman el mujeriego porque las mato con mi mirar. De 20 abriles o cuarentonas, ¿qué más da, qué más da, qué más da? Soy el terror de los papas porque dicen que no soy de fiar. Más hay alguna que otra mamá que al verme no cesa de suspirar. A mí me llaman el mujeriego por todo asiento debilidad. De 20 abriles o cuarentonas, ¿qué más da, qué más da, qué más da?
Una altra època, eh?
Sí, una altra
època. Ara mateix no crec que es pogués fer.
No, aquesta... clar, estem parlant de l'any 64, eh? L'any 60. Però, bé, aquesta cançó, que estava cantada per Cassen, també l'havia escrita ell, la lletra era seva, i la protagonitzaven, a part de Cassen, doncs en Santi Sans, com hem dit, i també molts actors de l'època, eh? Era una pel·lícula molt coral, que sortia molta gent, per exemple, en Josep Maria Angelat, la Paquita Ferrandis, que era la mare de l'actriu Maife Gil, el Lluís Nonell, l'Antoni Iranzo, en Rafael Anglada, el Víctor Israel o la Carmen Delirio, és a dir, que molta gent coneguda en aquella època.
Sí, això anava a dir, eh?
Sí,
en aquella època.
D'aquella època, sí. Santi Sans va fer, això sí, molta televisió, molta tele, sovint també, clar, en papers humorístics, i també molta revista del Paral·lel, al costat de les que eren les vedets del moment. Val a dir també que, encara que no ho sembli, perquè se l'ha conegut com a humorista, en Santi Sans era un molt bon actor dramàtic. Llàstima que no va treballar aquest vessant, però era un molt bon actor dramàtic, era un home molt, un actor molt, molt natural, gens artificiós, i em sembla que va ser l'any 2000 que el van nominar als Premis Max de Teatre per un treball com a actor secundari a l'obra de Chekhov, L'or dels cirerers, que era un muntatge que es va fer, es va estrenar al Teatre Lliure. I pel que fa al cinema, doncs Santi Sans va fer una mica de tot. També papers còmics, és clar, no tenia el carisma d'en Joan Capri o de la Mari Sempere, però era un bon actor. I precisament el sentirem al costat de Mari Sempere en un moment del film La Liga no és cosa de hombres.
Usted debe ser la tía de la Coco.
El Coco lo será usted. A mí nunca nadie me ha llamado así. Si viera la de piropos que me han echado en Roma.
Sí que eren altres temps, eh? Sona antic, això, eh?
És que sí, eren les pel·lícules que es feien que, francament, sí. Bé, els actors havien de guanyar la vida com fos, sí, i sí, ho feien, sí. Tot, però, clar, no passaran a la història precisament del cinema, eh?
La moral de l'època, també, no?
Sí, també, és lògic. Aquí, mira, estem parlant de l'any 1972, La Liga no és cosa de hombres, era de l'Ignacio Ifeiquino, era un home molt, molt productiu, feia moltíssimes pel·lícules, però bé, clar, no, la qualitat deixava una mica que desitjar. Era una... Aquí, de fet, a les pel·lícules d'Iquino, gairebé sempre, l'argument era un pretext perquè apareguessin sempre senyores, doncs, de molt bon veure, és a dir...
I poca roba, no?
Sí, esculturals, de poca roba, i això sí, molt, molt, molt afectuoses. I això ho tenia.
I ara tant... ho veus i...
Sí, era així, era clar. Pensa que per veure epidermis femenina, molta gent viatjava a la Catalunya Nord, perquè aquí estava prohibida, la censura ho prohibia. El protagonista d'aquesta pel·lícula, La Liga no es cosa de hombres, era Kassen, que feia el paper d'un home que té moltes amiguetes, i com que n'hi ha una que és casada i el marit té la mosca al nas, doncs no se li ha hagut res més que despistar-lo ficant-se en un equip de futbol femení per passar desapercebut com una jugadora més. I disfressat, evidentment. Bé, la pel·lícula no era cap exercici intel·lectual, eh?
Ja veiem que no, sí, no estàvem parlant de cinema d'autor, tampoc.
No, no estem parlant tampoc ni del setè segell de Bergman ni res així, eh? Per exemple. Hem vist que Santi Sanz va aparèixer en dues pel·lícules protagonitzades per Kassen, El Mujeriego i La Liga no es cosa de hombres, però no van ser les úniques que van fer junts. També van fer Busco tonta per a fin de setmana, també de Liquino, un títol també molt, molt...
No em puc posar la mà a la cara a través de la ràdio, però sí que ho he fet a l'estudi.
Sí, 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 no, era el cinema d'aquest senyor. I després El terrible de Chicago, de Joan Bosch. També la feien Kassen, perquè eren amics, ells, a la vida real. I pel que fa a la resta de la filmografia de Santi Sanz, doncs podem esmentar, per exemple, La vella Lola, de l'any 62, al costat de Sara Montiel, José María, del 63, del director Josep Maria Forn, La boda era a les 12, amb Concha Velasco, La minitia, amb la Mari Sempera, Quién soy yo, amb Arturo Fernández i Teresa Gimpera, Les correries del Vizconde Arnau, amb Teresa Gimpera i en Josep Sassadornil, Màquina baja 2, amb l'Andrés Pajares, oh. Anita no perd el tren, de Ventura Pons, o l'última, el 2012, que va ser Rec 3, Rec 3, mm-hmm. amb la Letícia de Lera i l'Àlex Montné. Mm-hmm. Quan va fer aquella pel·lícula, Santi Sanz tenia 79 anys. Ja no va fer més, eh? Ja no en va fer més de pel·lícules. Els darrers anys de la seva vida doncs, van ser força durs perquè tenia problemes econòmics.
I en aquestes edats?
Sí, i quan el... Saps què passa? Quan ja no estàs al... a la... en la memòria de tothom, de la gent de la professió, ja no et contracten. I, per tant, doncs, esclar, les passes molt magres.
En què marxarem, doncs?
Sí, doncs mira, marxarem. Ell va, com hem dit, ens va deixar el 22 de gener passat, a 86 anys, i nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa i li direm adéu escoltant-lo cantar. Cantar a ell, cantar a Santi Sanz, perquè ell també havia cantat. L'escoltarem cantant una cançó dels músics Bernard Michel i Henri Salvador, adaptada per Josep Maria Espinàs i que es diu Poca fusta.
Poca fusta que et duri la ganga, no tens gana ni fred i tu tens una casa, salut i vacances, no es pot dir que estiguis malament. Poca fusta i demana que duri, no t'adones de com ets feliç. Mira, mira al teu voltant, molta gent no té pas tant. Poca fusta i no et queixis més. Poca fusta, tu tens una noia, els amics la voldrien segur. I veient la innocent com t'aguanta, ningú entén que és el que vis amb tu. Poca fusta, les dones canvien, mai se sap el que pot succeir. Quan un té una noia així, sempre ha de saber on és. Poca fusta i no et queixis més. Poca fusta si el trànsit et deixa, o el lloc just per poder avançar. El teu cotxe va al pas, però avança, no et cal fiquis pensant en demà. Toca fusta, que encara hi ha platja, i hi ha camp, i pot fer-hi salut. Vindrà un dia que la gent ja només veurà ciment. Toca fusta, no et queixis més. Toca fusta, no et sol a la terra, tens la sort de poder viure en pau. Toca fusta esperant que la guerra no es carregui tot el món sencer. Toca fusta i apren a somriure i ja deixa de fer maldat. Prou de córrer perquè si ja tindràs temps de morir. Mal de cap si t'entens com tothom va de bé. Toca fusta i no et queixis més. Prou de córrer perquè si ja tindràs temps de morir. Mal de cap si t'entens com tothom va de bé. Toca fusta i no et queixis més.